El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Avui 18 minuts, comença la tertúlia al Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres els habituals dels dimecres, l'Assun Reyes, també amb nosaltres el Toni Ramon i l'Àngels Ponsa, també.
Bon dia, però no dimarts, no dimecres.
He dit dimecres, ja? Ostres, doncs perdoneu, perquè normalment feia les de dimecres dels polítics i ara se m'ha anat al cap i he dit dimecres. Doncs és dimarts, no.
Ara hem avançat un dia a la setmana, el Pep.
Sí, disculpeu.
Jo no m'he fixat.
El que sí que sabem, i ara diré bé les dates, és que dijous i divendres hi haurà el debat de la moció de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. A Pedro Sánchez li queda poc temps per buscar els suports que necessita. El líder socialista, però, continua sense excloure ningú, un fet que no acaba d'agradar als dirigents territorials. Durant la reunió del Comitè Federal d'aquest dilluns, Sánchez ha insistit a dir que la moció va dirigida a tots els diputats de la Cambra Baixa. I en paral·lel, avui ha aparegut la notícia, que Rajoy contempla un avançament electoral, fer coincidir les generals amb les municipals de maig. La infraestructura del PP i la mobilització dels seus regidors i alcaldes per guanyar els ajuntaments intentaria ser una fórmula per beneficiar els populars davant el que consideren que són carències territorials de Ciutadans. No sé com veieu tot aquest panorama polític. Vam tenir la sentència del cas Gürtel, aquest anunci de moció de censura, aquesta moció que arriba en pocs dies, no acaben d'estar clars els suports, no se sap ben bé què faria Pedro Sánchez si guanyés i fos elegit president, no se sap si avançaria directament les eleccions, si intentaria encara aguantar un any. Com considereu que s'ha d'intentar resoldre aquest enigma, aquesta situació? Aquí comença. Jo tiro alt.
Potser ens portarien a la Moncloa, més val que no la tinguem, oi? Ara bromes a part. És tan guirigall tot plegat, però anem per ordre. En tot cas, si em permets, agafant les branques que tu deies, que jo crec que és la que, bueno, el desencadenant del que acaba passant, que és la sentència del cas Gürtel. Arriba tard, però arriba, i per tant això posa en evidència un sistema de funcionament del partit que ens governa, doncs, bastant, per dir-ho suau, anòmal, no?
Molt suau.
És molt suau, sí, de tan suau m'he passat. Teniu raó. És que a vegades més val ser contingut, perquè si diguessis el que et passa pel cap, oi?
La Guàrdia Civil ens esperaria a la
porta de l'estudi. Ens esperarien aquí, jo crec que ja estem una mica sota l'efecte aquest. No, però, bromes a part, com dèiem, com a mínim es posa damunt de la taula una evidència que fa, jo crec que el 99% de la població de l'Estat espanyol veia clar, no?, de que aquí hi havia, doncs, unes pràctiques i cada vegada que es sabia alguna cosa era d'un escàndol, que s'intenta tapar també cada vegada amb accions a les institucions catalanes, és perquè tanta casualitat, jo, un dia pot ser casualitat, dos potser també, però que cada vegada que hi ha una acció que diguéssim que fa referència a la corrupció del partit que ens governa a Espanya, hi hagi alguna cosa, i aquesta vegada fins i tot, perdoneu, no tenien cap institució, diguéssim, cap departament de la Generalitat on anar, perquè estem governats pel 155, doncs van acabar agafant un cas de la Diputació de Barcelona que fa 2 anys que cueja i que, en fi, que no té més, no té cap mena de base en aquest sentit per fer un desplegament com el que van fer. Fet aquest parèntesi, la moció que ens preguntaves, Pep, pot estar bé, pot ser, és lícit i a més és convenient que el partit que està a l'oposició encapçali una moció de censura contra un govern que és una evidència, no?, perquè ja ho diuen els jutges i perquè, en fi, perquè està claríssim doncs, que tirin endavant aquesta moció, ara potser s'hauria d'encomanar algú, no? Potser hauria d'intentar pactar amb alguns dels altres grups, potser també hauria tingut, hauria hagut de tenir, perdó, una actitud amb els partits independentistes diferent, no com la que ha tingut fins ara aquest, el senyor Sánchez. No sé, jo la veritat veig que és molt difícil que aquesta moció prosperi, però potser més per actituds que no pas per necessitat, perquè crec que és bo que sigui, que hi hagi aquesta moció de censura, crec que és més que merescuda. Ara, amb aquestes actituds, no sé si prosperarà i serà una pena.
Toni, has un assumpte, Toni, com no, vulgueu.
No, jo he de dir molt poques coses. Si voleu dir ara i així ja està.
Vinga.
No? No, jo estic bàsicament d'acord amb el tema de que és imprescindible que hi hagi la moció de censura. Seria imprescindible treure el Rajoy de la Moncloa. Jo també sóc pessimista que pugui ser, i no només per les actituds que ha tingut, sinó per les que continua tenint i per l'enrenou que sembla que hi ha dintre el mateix Partit Socialista. No? Vull dir que no hi ha res que faci pensar, a mi no hi ha res que em faci pensar que això pugui anar bé, no? Per la desgràcia.
I Toni, com ho veus?
Jo, dues coses. Primera és, d'alguna manera, és el dia de la marmota, en el sentit que em recorda molt aquell intent d'investidura de Sánchez després d'unes eleccions generals, que al final no va ser possible, i vam repetir eleccions, i llavors en Rajoy va sortir una mica reforçat i per tant ja va poder fer govern. Em recorda una mica la mateixa situació, no? De dir, jo em presento, o sigui, em tiro allà els lleons a fer una moció de censura, intento no, la quadratura del cercle fent possible que Podemos i Ciutadans em donguin suport, que és, això és impossible, perquè està molt bé fer fora en Mariano Rajoy, fer fora el PP i fer fora, doncs, aquesta, com deien, crec que un jutjat valencià, aquesta presumpta banda de criminals, doncs està molt bé fer-los fora. Però per fer alguna cosa, no? Clar, per fer què? Si al final volem fer fora el president de govern, que merescut ho té, per continuar exactament igual, em sembla que al final no aconseguirà el suport de ningú. No? I em recorda molt aquella situació de que no va voler negociar en aquell moment, el que es demanava és que es pogués negociar un referèndum acordat des de Convergència o PDeCAT i Esquerra Republicana. Això ara és més agreujat perquè no només estem parlant ja de pactar un referèndum acordat, sinó estaríem parlant de la llibertat de presos polítics i d'alguns passos més valents, i per tant això encara és molt més complicat, no? I evidentment fer entendre Ciutadans i Podemos per un mateix programa de govern és francament impossible. Per tant, tinc molt la sensació que vaig tenir en aquelles eleccions.
Home, a més, no fa referència absolutament a cap dels problemes que ens puguin que puguin ser importants per la ciutadania en aquest moment, no? Perquè, per exemple, tampoc fa al·lusió quan parla a la manca de llibertat d'expressió, tots els problemes que estan havent al voltant d'això, no? Vull dir, sembla com si el Rajoy viu en un món paral·lel, però sembla que ell també visqui en un món paral·lel, no? Sí. Evita parlar de totes les coses que estan sobre la taula
fet,
al país.
De fet, ara han
no?
estat d'acord amb tot, o sigui, han estat d'acord i fins i tot, jo crec que a un extrem de no ser ni mínimament crítics, no? Li ha donat suport amb totes les accions. No s'ha sentit cap veu discordant, de dir, bueno, no sé, és com estrany, no, el que està passant. El PSOE és estrany, i per altra banda, clar, hi ha els Ciudadanos, que l'Albert Rivera té moltes ganes de córrer, i com que la demoscòpia li va molt bé, doncs...
Ah, ell vol eleccions demà passat.
Vol eleccions demà passat perquè sap que ho té ben posicionat, no?
El PSOE plantejant la moció de censura d'aquesta manera és una vegada més el PSOE sembla que doni balons d'oxigen al Partit Popular.
Sí.
O sigui, des de fa uns anys sembla que sigui un partit que estigui aquí per apuntar al Partit Popular. Perquè
exactament.
Aquestes accions que fa, doncs, com va ser aquell intent d'investidura, com és ara aquesta moció tal com la plantegen, i amb aquest bunkerització a la negociació, no? De dir, aquí no hem de negociar res, l'únic objectiu és fer fora el Rajoy i ja està. Dic, bueno, no, torno a dir, val, d'acord, el fem fora, però per fer què? Sembla que sigui, doncs, abocar-la al fracàs i, per tant, donar ales al govern. O sigui, en aquests moments la trama Gürtel queda totalment en segon pla,
sí,
o tercer,
sí,
per tant, l'hem amagada.
Sí, sí.
I el Partit Popular encara en sortirà airós d'aquesta moció de censura. O sigui, no entenc quins són els estrategues del PSOE, perquè, home, sí que hi ha una part que es comprèn, en el sentit de que en aquests moments tot es basa en a veure qui té més metres quadrats de bandera espanyola, no? A veure qui la té més grossa, la bandera espanyola. I ja ho diuen els barons, no? Que els hi fa molta més por l'independentisme o el desafiament que està fent Catalunya que no el robatoris, no? Que sembla ser que ha fet el Partit Popular, no? Per tant, ja ens ho estan dient tot, també. Vull dir que al final és, mira, tu, que continuï la mateixa merda parlant en plata, però sobretot els drets i llibertats, ja no dels catalans, eh? Els drets i llibertats que quedin sota terra. I exemples en tenim uns quants, no només el que està passant a Catalunya.
No, no està clar.
I sembla que és això, no? De dir, escolta, abans de democratitzar aquest país d'una punyetera vegada, escolta tu, que aquesta banda de corruptes continuïn a govern i que aquí no ha passat res.
Però a mi l'altra cosa que em preocupa molt, i bueno, ja sabeu que sempre agafa la cosa aquesta ciutadana, és la reacció ciutadana. A mi el que em preocupa és que això és un tema absolutament avorrit i cansat, no? I que la ciutadania, jo crec que està, la ciutadania està així, avorrida i cansada. I que llavors és com si tothom s'atrevís, no?, a fer de tot, perquè que el Sánchez aprovés els pressupostos dos dies abans de presentar la moció de censura. Això en qualsevol altre moment polític hagués sigut sortir al carrer. Jo què sé, no? Hagués sigut una reacció popular, i en canvi ara es pot anar fent, pues, això cada vegada més grossa i no hi ha cap mena de reacció contundent, no?
Però ara ho comentàveu, si Rajoy supera aquesta moció de censura perquè el PSOE no es posa d'acord amb la resta de partits, no es compta amb els independentistes, o podem fins i tot fer una consulta amb les bases, tot i que sembla que tiraran endavant per donar-hi suport, Ciutadans exactament no se sap què farà. Clar, Rajoy podria superar la moció de censura, que l'hauria passat sense moure ni un dit, molt del seu estil, que bueno, sempre es diu, no, Rajoy no fa mai res, però tot, no fent res, ja fa alguna cosa.
Bueno, però gràcies,
sí, sí,
gràcies
a
un partit socialista, no?, que els, clar, hi ha posat en bandeja.
Però després manté la paella pel mànec, perquè, exacte, tindria Ciutadans al cantó.
El Toni Vance ha dit una cosa, que el primer debat d'investidura ja va sortir reforçat. I ara pot passar el mateix. I a sobre, sense tapar el cas Gürtel, que...
Sí, no n'estem parlant ara.
Però
no.
si surt reforçat és perquè la ciutadania finalment acaba formant part de tot això. Vull dir que no... Vull dir, ho faran malament uns, ho faran malament els altres.
Però aritmèticament és possible tirar-la endavant. Vull dir que els responsables polítics que en teoria representen aquesta ciutadania els hi toca rematar, no? Si fos un partit de futbol, tenen la pilota. Vull dir que la suma els hi surt. Vull dir que aquest... Què pot fer que no tiri endavant quan un polític pren una decisió, en aquest cas, no? No pactar amb els independentistes perquè fan olor de sofre, o... Vaja.
És que el problema, jo crec que rau en això. Si al final... El plantejament d'un acord amb PDeCAT i Esquerra Republicana clar, és inviable per molts, o per la majoria dels barons del PSOE. O sigui, és absolutament inviable. Ciutadans no arribarà a cap acord, doncs, perquè electoralment ja li interessa que Sánchez s'acabi d'enfonsar. Per tant, tard o d'hora, encara que Rajoy ara doncs surti airós d'aquesta moció de censura, tard o d'hora convocarà eleccions, molt probablement no podrà aprovar els pressupostos d'aquí un any. Per tant, tard o d'hora cau. Però, bueno, si mentrestant has desgastat el que teòricament el principal partit de l'oposició, doncs tot això que tens, i bàsicament la culpa és del propi PSOE, incapaç de negociar res cap a... que es dirigeixi cap a una gestió i uns valors democràtics de les problemàtiques polítiques que té aquest país damunt de la taula.
Que si la passés i pogués ell decidir quan es fan eleccions, podria haver-hi aquesta coincidència, aquest avançament electoral que fes coincidir les eleccions al Congrés i al Senat amb les municipals de maig, que ens podríem trobar amb eleccions al Congrés, al Senat, municipals, europees, aquelles
comunitats
no històriques
que ho fan amb les municipals.
A Sant Cugat, a més, tindríem les eleccions a l'EME de Valldoreix, no?, que abans hi comptàvem amb l'Àngels abans d'entrar, i en el cas de les Illes Balears, a més, tenen els consells insulars, vull dir, que pots acabar votant 5 o 6 vegades. Allò sí que és multireferèndum.
No ens hi cabran les urnes a les meses.
Tanta por que tenen a les urnes.
Veurem, doncs, com queda, però vaja, mentrestant vam tenir la presó incondicional per a Luis Bárcenas, condemnat pel cas Gürtel, va entrar a la presó i continuarà el debat. Veurem com va dijous i divendres. Si us haguéssiu de mullar, ara així fent una porra, com considereu que acabarà? Tirarà endavant o tirarà endavant o... la moció? Home, si haguéssiu de fer de...
Clar, no ho sé, què passarà avui?
No, però amb els indicis aquests que
teniu. A dia d'avui no. A dia d'avui no, si no hi ha cap gest... cap negociació amb la resta de partits, és que al final donar xecs en blanc, o sigui, a veure, donar xecs en blanc al qui t'ha estat dient el que t'ha estat dient fins a dia d'avui.
I a part,
o sigui, no és allò un xec en blanc amb algú que mira...
No, amb algú que pots fer-li confiança.
No,
en
no,
aquest
és
cas,
un xec en blanc
no
amb algú que t'ha fotut
el que passa
tants
que,
cops
clar,
de porra com els altres.
No fer res tampoc és neutre, pensem-ho bé, no és neutre no fer res, perquè vol dir que dones d'alguna manera, segueixes apoyant els corruptes que estan al govern. I a més, sense això, amb total impunitat. Vull dir que suposo que aquí els partits polítics hauran de fer bones reflexions, malgrat aquesta actitud. Per mi és una actitud prepotent, la del Pedro Sánchez. Perdó, és una actitud de dir, bueno, no em cal ni tan sols seure a parlar. És que no ha parlat ni amb Podem.
No, no.
No ha parlat ni amb la gent de Podem. Podemos, vaja, no, en fi, és que és una actitud d'una certa estar per damunt de tot i pensar que tu sol te'n surts i que la gent, és veritat que la causa contra la que hi ha la moció de censura és una causa prou gran com perquè doncs, hi hagi molta gent que la pugui apoyar, però esclar, sense cap mena de gest és difícil, no?
Sí, jo més que... Bueno, a part de prepotent, que sí, que està prepotent total, a part d'això, jo penso que despista moltíssim, no? O sigui, ara tenim dos líders, el del govern i el del principal partit de l'oposició, teòricament, que despisten molt, que despisten moltíssim, no? Aleshores, no sé, igual caldria pensar, bueno, si es vota a favor encara que no s'hagi pactat res, per jo de dir, no? Perquè sembla que està cridant això, sembla que està cridant, això no pot ser, jo estic fent el que em toca fer perquè no puc fer una altra cosa. És que no sé ni si fins i tot si té ganes de que les coses... No ho sé, no es veu, perquè és el que dius tu, i què farà el dia després? No? Respecte als partits independentistes no hi ha cap garantia de que faci res diferent al que estan fent, no? L'únic que és dir, bueno, traiem els corruptes demostrats, val, doncs traiem els corruptes demostrats, però...
Bueno, el PSOE tampoc és garantia.
No, per això dic,
i de gestió impoluta.
Què va? No.
Diguéssim.
D'ètica i de gestió impoluta hi ha molta gent que no ho és, com si diguéssim, vull dir que estem en un moment difícil també anava el tema, No.
Per cert, que la guardeu i titular. Rajoy confia en el PNB perquè fracassi la moció de censura de Pedro Sánchez. El PP recorda al PNB que la iniciativa posa en risc el pressupost. Vull dir que també és un dels actors que corre per allà, que està sempre en un segon terme, però acaba decidint amb els seus representants.
Bueno, en tot cas, el pressupost està aprovat. L'altra cosa és que l'incompleixin.
Sí, no, això és una altra. I després el que dèieu, dels líders del PSOE, l'independentisme em preocupa molt més que el que hagi pogut robar el PP. Rodríguez Ibarra ahir. Ja sabem que Rodríguez Ibarra òbviament no està a la primera línia del PSOE, però vaja, que és una de les veus
tots,
quan surten sempre tenen un titular, perquè, home, pels periodistes és molt llaminer, perquè com saps que la dirà grossa,
la dirà, doncs, clar.
Doncs avui surt a La Vanguardia amb un títol, dic La Vanguardia perquè és el diari que tinc davant ara, no per fer-ne una doble interpretació, però vaja, que hi és, a part que ahir Alfonso Guerra li va dir nazi al president de la Generalitat,
Torra.
Bé, aquí embolica que fa fort i seguim.
No, la veritat és que n'hi ha alguns d'aquests socialistes que s'estan cobrint de glòria, perquè això del sentir-ho en pròpia veu a mi m'ha fet molt mal, aquest matí ho he sentit, i dic, però aquest home que només obre la boca per dir barbaritats grosses, no?
Sí. Que és el que diu el Pep, no? Que estan, els periodistes ho tenen fàcil perquè sap que la dirà i aleshores les enganxa totes i és un no parar.
Estan
és
tan
no parar.
Sobrepassats amb la idea de voler fer, de crear aquest entorn al voltant de Catalunya i de la presidència del país, d'aquesta supremacia que diuen i aquesta, vincular-ho doncs al nazisme d'alguna manera, que fins i tot gent que, ostres, que viu aquí, com el José Zaragoza, per favor, que li va faltar un minut per contestar sobre posant la pota fins dalt de tot, no? El president Torra feia aquell tuit arribant a Lleida citant un poema de Màrius Torres i el tio va...
amb Peteng
i és que dius, ostres, si no tens el nivell cultural calla i no diguis barbaritats, almenys, no diguis, vull dir que volen fer-ho també més gros i bueno, una situació molt adversa per, diguéssim...
Si bé és cert que José Zaragoza després li va demanar disculpes, però em sembla que no ha retirat el tuit inicial, que jo crec que en el joc polític de Twitter, si un s'equivoca, demana disculpes i retira l'altre tuit, perquè aquell tuit continua circulant i la gent que el veu no té per què trobar-se amb la resposta. Però sí que és veritat que va escriure arribant a Lleida, allà on la terra no sabrà mai mentir, i José Zaragoza va publicar un tuit dient que havia citat Petén i va enganxar un tros de discurs que s'hi semblava, però vaja, que va trigar 3 hores a fer aquest tuit i vaja, no sé com hi ha polítics que es dediquen a mirar aquestes coses, però vaja, quins assessors tenen, perquè clar, que vingui el cap Petén Jo vaig pensar, home, no sé, jo de José Zaragoza esperaria que sabés més, hagués llegit més Màrius Torra que Petén,
no? Màrius Torra que Petén, exactament.
Però suposo que llegeix, no? Vull dir que a més és un senyor que, si no ha nascut aquí, porta tota la vida aquí, vull dir que sap qui és Màrius...
En l'època del Google, que és fàcil de posar-ho i de seguida saps d'on ve la... Home, no sé, és voler fer creure una realitat que aquí no existeix ni molt menys, i a l'entorn sobretot d'una persona que si tinguessin només 10 minuts per llegir els articles que tant li atribueix que són no sé pas què, se n'adonarien que no hi ha res d'això, no? I en fi, és com, no sé, és com una pel·lícula de terror a vegades.
Volia canviar ara de tema per parlar d'una entitat que desapareix a Sant Cugat, que és una notícia perquè normalment el que passa és que proliferen les entitats, però en aquest cas és una que tanca, és el Centro Castellano Manchego, que tancarà després de 30 anys d'activitat a la nostra ciutat. El centro tanca portes per falta de finançament, diu, i perquè cada vegada hi ha menys gent que vol col·laborar. Això s'hi suma també que els socis són gent gran i que n'hi ha menys, diuen, que puguin pagar la quota anual d'uns 40 euros. Feia mesos que la possibilitat de tancar estava sobre la taula i la decisió en ferm arriba després de celebrar-se una assemblea on no va sortir ningú per renovar la junta.
Home, sap greu, no? Sempre que tanca una entitat sap molt greu.
A mi em va sorprendre, no? Perquè és el que deia abans, no? Sant Cugat, precisament el que tenim és una activitat cultural, social, molt activa, no? I de cop i volta ens trobem amb una entitat que, vaja, que havia anat fent coses, però que de cop i volta...
Home, que tenia una ànima, perquè l'ànima, lògicament, durant molts i molts i molts anys, Ai, ara no em surt el nom.
A veure qui en surt. Jo també ho estava pensant.
Ostres, com es deia el president, que va ser tants anys...
Carrasco?
Que va morir el Carrasco.
Ara no recordo el nom, ara el busco.
El Carrasco.
Que feia les migues, ell, per festa major, que estava amb la pala remenant.
Ho feia tot. O sigui, era el que feia el sopar anual del Quixot i el... En fi, tot. Ho feia tot. Era ell i no parava i era un home molt actiu. El fill és el Juan Carrasco, però ara em surt el nom del
pare. Que havia estat regidor, si no m'equivoco.
El pare es deia igual, no? Es deia Juan, també. Sí, Juan Carrasco.
Juan Carrasco, que havia estat el president del Centro Castellano i també regidor.
No, el regidor el fill.
El pare també.
És veritat. Un home que, esclar, era tot, era ell, i ara arrossegava, i movia, i feia, i sí que és veritat que quan ell ho va deixar... doncs potser ha anat baixant l'activitat del Centro Castellano Manchego i mira, sap greu, no? És el que deies, que normalment a Sant Cugat en neixen algunes sovint d'entitats i ara doncs...
Sí, francament és això, sap greu, entenc, no?, que el principal problema ha sigut el relleu generacional i una mica poder fer front a aquestes despeses fixes que tenien com a entitat...
Pel local, suposo, que t'haurien...
Segurament el que els ha condemnat.
I les responsabilitats, no? Perquè diu que el problema que es van trobar d'entrada és que no hi havia gent que volgués ocupar els llocs. Però és que és això.
Bueno, és el que deia, sí, el Toni, que el relleu generacional no s'ha acabat de fer bé, potser, perquè si ara hi ha molta gent gran i no n'hi ha de jove que vulgui agafar el relleu, doncs...
No, també el que hauríem de mirar és activitats... que poguessin desenvolupar, intentar, doncs, que potser no mantenir una entitat com era el Centre Castellano Manchego, no? cada dia aixecar la persiana de l'entitat, però sí que intentar que activitats puntuals que anaven realitzant, doncs, aquestes persones
igual.
No perdre-les, no? D'alguna manera.
Sí, perquè per festa major, part de les migues feien lo de les puntaires, també ho portaven ells.
Que es poguessin vincular altres entitats o altres col·lectius per desenvolupar aquella activitat més, bueno, més lúdica, que es despreocupin de la gestió i...
Ateneu, potser?
Bueno,
no, Ateneu, quantes entitats acolliu i doneu aixopluc?
Jo crec que una dotzena.
Però que normalment són entitats que no necessiten una infraestructura pròpia, que els hi suposaria una despesa inassumible, però el fet que existeixi l'Ateneu, que existeixi l'edifici de l'Ateneu...
Exacte.
I aleshores, a partir d'aquí... Doncs...
No, són entitats de diferents tipus que utilitzen l'espai doncs, per venir a fer una reunió, per venir a fer les assemblees, per fer una exposició, per fer una xerrada, per bueno, l'activitat habitual. En tot cas, el que no hi ha són despatxos privats, o sigui, tot és espai compartit i comú, i a més, amb el conveni que tenim amb l'Ajuntament, sense cap mena de cost, o sigui, aquestes entitats venen, nosaltres els hi busquem la sala, els hi busquem l'espai, si necessiten una empenta amb la difusió se'ls hi fa, sense cap cost. L'únic que tindria cost és si hi ha despeses extraordinàries. Què són? Bàsicament, que volguessin fer una activitat fora del nostre horari habitual, que per tant no hi ha conserjeria, per tant has de posar el conserge, però vull dir que es cobra el conserge únic i exclusivament, no hi ha marge de benefici perquè és aquest l'acord que tenim. Però bueno, això ho fa l'Ateneu, ho poden fer la Unió, ho poden fer segurament, i ara em foto un nom demanen, però ho podrien fer segurament el CPA, vull dir que segur que hi ha entitats que estarien disposats a acollir doncs, parcialment aquesta, sí. O sigui, la part lúdica de l'activitat i...
Sí. Però això estaria bé recordar-los-hi perquè, perquè fins i tot abans de prendre la decisió de desaparèixer que hagués estat bé que ho sapessin perquè aleshores és una sortida bastant digna,
potser
no?
Ho han valorat, perquè pot ser que ho hagin valorat, el que passa que també...
No, i a més la relació que hi havia amb la festa de tardor, no? Que també sempre hi participaven i més molt activament, vull dir, eren de les entitats que estaven a totes les assemblees.
Sí.
Vull dir que hi havia una vinculació important.
Del Juan Carrasco, jo el recordo com a exregidora de Cultura, i era un home molt actiu.
El tenies a la porta tot el dia.
Venia sovint.
No, i a més es feia notar quan venia.
Sí, no sempre estaves d'acord amb ell, però era un home entranyable, tot s'ha de dir.
I tant.
Voldria comentar una altra notícia, una d'aquestes notícies que a vegades no, a les tertúlies no apareixen perquè hi ha molta actualitat política, però que avui al llegir-la m'ha semblat interessant i a veure què els sembla a vostès. El Banc d'Espanya ha publicat el document La desigualtat de la renda, el consum i la riquesa a Espanya, que conclou que l'última crisi econòmica ha provocat un augment notable dels indicadors de desigualtat de la renda i la riquesa. Constata que a l'estat espanyol els més rics, el 10% de la població, van passar d'acumular el 44% de la riquesa neta total de les llars, això al 2008, al 53% al 2014. L'informe posa de manifest que l'elevada taxa d'atur va provocar una gran desigualtat en termes de renda bruta per càpita. Sí que és cert que està baixant l'atur, però com els sous no milloren, doncs aquest forat entre els més rics i la resta doncs, es va accentuant any rere any. M'agradaria també conèixer la seva opinió i sobretot què es pot fer en municipis com Sant Cugat, on el cost de la vida és elevat, especialment pel que fa al cost de l'habitatge, no? Que veiem com més rere més doncs, els preus d'un lloguer, no dic d'una casa al golf amb dues piscines i gimnàs, doncs el que és un habitatge normal per entendre'ns, per la immensa majoria de la població, continua creixent. I sé que és una pregunta difícil, perquè si responguessin i tinguessin la fórmula màgica, s'han de presentar les eleccions, vull dir que... I votem en fila índia, vull dir que...
No, les fórmules màgiques a vegades són més... O sigui, són senzilles de pensar i dissenyar, són difícils d'aplicar, perquè malauradament ens hem deixat perdre els drets polítics i les llibertats. Què vull dir amb això? Que al final, fixeu-vos que en països on guanyen propostes transformadores, on guanyen propostes d'esquerres, automàticament l'endemà cau la borsa, no? I automàticament doncs, els capitals ja fan mans i mànigues perdoneu, perquè no es puguin aplicar aquestes polítiques o causar una crisi econòmica que faci pensar a la població que aquestes polítiques transformadores són el dimoni, no? Per tant, és complicat en el monstre en què ens estem enfrontant. Per mi, en el cas de Sant Cugat, evidentment Sant Cugat no ho pot legislar, però si tinguéssim estat propi, si no ho hauria de fer, mira, podria ser un dels pactes que podria oferir Pedro Sánchez, és regular el metre quadrat de lloguer, per parlar de la problemàtica de l'habitatge. Si al final que es regulen altres preus, doncs regulem el preu del lloguer, no passa res. Vull dir, tu vols especular, perfecte, fins a un límit. El que no pot ser és que en aquest país veiem com a font de riquesa comprar un pis i posar-lo en lloguer. La font de riquesa hauria de ser doncs, invertir en coneixement, invertir en empresa productiva. I per tant, hauríem de legislar perquè això no passés. Més enllà dels indicadors i de la recepta que dono per l'habitatge, que no és senzilla perquè realment seria un enfrontament important sobretot als sectors financers que estan fent aquestes inversions i que posen aquests pisos en lloguer, però i després molta gent que ha picat en aquesta modalitat d'inversió, per dir-ho fi, però també més enllà dels indicadors que comentaves, crec que tots en els nostres entorns veiem com han baixat els sous, com s'ha precaritzat la feina, o sigui, no només la baixada de sous, sinó també com les contractacions estan funcionant, com aquest indicador que també ens diu que un 15% aproximadament dels treballadors són pobres i per tant no tenen accés a un habitatge, és que em semblen molt els indicadors, però és que malauradament sortim al carrer, fem quatre passes, parlem amb quatre amics i veiem que això és una realitat i per tant o s'actua de manera immediata o aquest forat, no?, que deies entre els que tenen més i els que tenim menys, doncs cada vegada serà més greu, però repeteixo, el problema és que ens enfrontem contra aquells que els hi hem cedit tots els drets polítics i per tant el control polític sobre moltes coses ens els hem anat deixant perdre a base d'anar privatitzant, privatitzant i privatitzant seria un dels motius, n'hi ha d'altres, però vull dir que la forquilla o la frontera entre el que realment es podem decidir i el que ens imposen és, fa esgarrifar.
Però vull dir,
és igual.
Com vulgueu, com vulgueu, tu gestió.
No, jo estic d'acord, absolutament d'acord amb el tema de l'habitatge. Jo crec que hem d'agafar una actitud una mica més revolucionària, perquè tot el que són grans problemes al final porten a un tema molt més de profund. O sigui, amb la situació en què estem ara, el que estàvem comentat de la diferència, de la franja aquesta de separació, no és cap sorpresa, ho sabem que és així, potser és el problema més important al que s'està enfrontant no només la nostra societat de les primeres, no? Perquè em sembla que són dels països on aquesta franja s'ha fet més important, més fonda, però que és un tema bastant comú a les societats, diguéssim, del primer món, no? Aleshores, jo crec que tot això porta a una inequitat total de les societats, a una inequitat a l'hora d'utilitzar els serveis públics, i porta una pèrdua de valors de tot tipus, i tornem a estar amb la política becària i una política social becària, que no és el que hem de fer. El que hem de fer és arribar a unes polítiques socials a lluitar contra la inequitat des de l'origen de la inequitat i no des de les conseqüències, no? Jo crec que això és un tema important, però ens el trobem amb tot, perquè l'altre dia també, ahir, no? Veia que volen posar temes importants, volen posar una política legislativa amb el tema dels plàstics, pel tema de les contaminacions dels mars, i de cop sempre et ve al cap dir, bueno, i tota la gent que està en la indústria del plàstic darrere farà el que pugui perquè això no sigui així. O sigui, qualsevol cosa que representi una millora per la societat, una lluita contra aquestes raons profundes de la desigualtat, acabarà sent un... ens haurem d'enfrontar a uns poders econòmics que són els que són, i si això no ens ho plantegem, no avançarem, anirem enrere dia darrere dia, no?
Estic molt d'acord amb la radiografia que es feia. És veritat que avui dia treballar no és sinònim de no estar en el llindar de la pobresa, perquè hi ha molta gent que, tot i treballar, no arriba a final de mes. També penso, per veure-ho des d'un prisma més positiu, que hi ha moltes iniciatives que miren cap al futur i que fan el futur una mica més esperançador. Ahir, per exemple, llegia un article que sortia a partir de l'entrevista a quatre alcaldesses metropolitanes. Hi havia la Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma, la de Colau de Barcelona, la Dolors Sabater de Badalona i la Mercè Conesa de Sant Cugat, que parlaven justament d'aquesta part més social i molt enfocada, molt focalitzada en el tema de l'habitatge, no? Polítiques d'habitatge que es feien des d'aquests diferents ajuntaments. Jo crec que aquí, al marge del que comentava el Toni Tamelasson, de les polítiques que es marquin a nivell més diguéssim, fora del nivell més local, l'àmbit local hi té molt a dir, hi té molt a veure. I és cert que ningú coneix més la situació dels seus ciutadans que, doncs, el municipi, que els serveis socials d'aquell ajuntament, que per lògica han d'estar ben dotats i han d'estar ben atents al que passa, i lligat, doncs, també amb les polítiques d'habitatge com altres, no només les d'habitatge, però habitatge potser per situar un dels problemes més grans que hi ha. En aquest sentit, i també buscant la part positiva, jo crec que Sant Cugat ha fet els deures, o els està fent, els ha fet històricament, perquè això no és d'ara, ve d'anys, però que cada vegada va com més increixent, no? Si pensem, doncs, que amb la gent gran que arriba a una etapa de la seva vida, que els recursos, doncs, són els que són, i que en el centre del municipi tinguis l'edifici aquest que, doncs, ara no sé quin dia es fa el sorteig, tot destinat a gent gran, com n'hi ha altres que estan destinats a gent jove, que seria una altra de les franges que estan passant també per moments difícils, per manca de moltes vegades de llocs de treball o de llocs de treball qualificats, doncs això són bones notícies que s'han de posar en valor i que s'haurien d'extendre més, que jo crec que potser el que caldria és extendre més. A Sant Cugat és un problema l'habitatge, és un problema, ho sabem, perquè ho ha sigut des de fa molts anys, doncs perquè el preu de l'habitatge ha fet que exclogués a molta gent. si no s'haguessin fet les polítiques que es van fer ja en el seu moment i que s'han anat fent en els anys, Sant Cugat avui seria del tot prohibitiu. La gent jove no s'hi podria quedar. En aquest moment hi ha una part de gent jove que pot tenir accés als pisos de Promusa, perquè déu-n'hi-do de la quantitat que n'hi ha i déu-n'hi-do de la quantitat que està previst fer-ne, ja salves, no?, una franja de gent que no expulses del municipi.
Sí, però jo, amb el meu comentari, tampoc no vull ara treure l'artilleria contra el que estaves dient, eh? Però no deixen de ser pedaços, que estan molt bé. No. Vull dir que no, només faltaria que si tenim els recursos no féssim habitatge públic. Vull dir, en el moment del creixement de Sant Cugat cap al Turó de Can Mates i Volpelleres, doncs va ser quan es van planificar, es va fer l'aposta perquè hi havia els solars disponibles. Ah. No? L'assumidor era l'època que hi érem, diguéssim, que ens coincidíem amb comissió informativa on aquest tema s'hi tractava, i clar, és quan es planifiquen 1.000 habitatges. Perfecte, o sigui, vull dir que molt bé, i que a més s'impulsa el lloguer. Collonut, és el que calia fer. Ara, no podem basar, i crec que intueixo que és per on anava molt clarament la Somreyes, no podem basar, i torno a dir, no em vull carregar el que s'està fent, a la política social en pedaços i amb caritat. O sigui, al final el que necessitem és legislació que faci canvis estructurals que ens permeti que la millor política social sigui que hi hagi igualtat d'oportunitats i hi hagi equitat. Al final, la millor política social és aquella que no haguem d'executar. Però... no? Però el tema de l'habitatge, per molt que pugui fer Promusa, serà insuficient en el moment que actualment les revisions dels contractes de lloguer, i això ho veig pel meu entorn, i a més el Tot Sant Cugat publicava aquest divendres que la mitjana dels pisos de 100 metres quadrats és de 1.400 euros. Clar, això vol dir que hi ha, vaja, pares d'escola, amics meus, tal, que és un tema que preocupa i molt, perquè estem parlant de lloguers de 800-900 euros, que la carteta que han rebut de renovació passa a 1.300. O sigui, hi ha augments de 300-400 euros al mes. Clar, això, per molt que l'Ajuntament, per molt que Promusa faci pisos, bé, al final que estem parlant de que arribarem a un parc d'habitatge públic d'uns 2.000 habitatges, clar, és que les famílies afectades no en són 2.000, en són moltíssimes més. Per tant, o regulem des de l'Estat, tant de bo pogués ser l'Estat català, però si no haurem de fer iniciatives legislatives al Congrés, o regulem el preu de l'habitatge, o es posen topalls, és a dir, mira, el preu de metre quadrat és tant i punt, o sigui, em sembla, vull dir, em sap greu tenir aquest to dictatorial, però és que si no és impossible solucionar aquest problema, perquè la gent no té límit.
No, i un apunt que volia fer, els ajuts que dona ara, atorga la Generalitat per al pagament del lloguer per al 2018, que es poden demanar a Promusa, però són de la Generalitat, la convocatòria té en compte requisits com el pagament del lloguer mensual, sempre que no superi els 600 euros en una família normal, per entendre'ns, o 900 euros en el cas de famílies nombroses. I tu vas a mirar un pis a Sant Cugat, i el més barat que he trobat ara, mentre vosaltres estàveu xerrant, és 750 euros, 40 metres quadrats, una habitació. Aleshores, aquests ajuts de la Generalitat no estan adaptats a una realitat com la de Sant Cugat, no. I jo diria com la resta de municipis de l'àrea metropolitana, òbviament deu haver-hi excepcions, i ja no vull dir Barcelona, perquè Barcelona doncs, també depèn del barri, però vaja, que normalment és car. Vull dir que ni els ajuts estan realment pensats per unes circumstàncies. Potser fa 2-3 anys a Sant Cugat es podia trobar coses per 600 euros, no ho sé, però vaja... que l'administració, en aquest cas de la Generalitat, doncs no adequa els ajuts a la situació. Perdoneu, però com és una notícia que havíem publicat avui, també la volia comentar. Digues, Assum, volies afegir alguna cosa?
No, l'Àngels volia parlar, no?
Bueno, ara m'he perdut. Clar, això, endavant, m'he perdut.
I això que no busquem pis, imagina si busquéssim pis, si estaríem tots darrere aquest dels 40 metres quadrats i 700 euros.
Entres a les pàgines de...
Que a vegades no existeix aquest pis.
No.
És el pis esquer, perquè vagis en aquella immobiliària, aquest pis ja no hi és.
I les realitats humanes al voltant d'això són bestiars. Bueno, jo no tinc les tres filles, no hi ha cap que estigui aquí, però sé de les seves amigues i com tu saps dels teus amics, és un drama, sí, sí. No? És un drama humà.
Sí, no, amb la consciència de que és així, el que passa que és clar, a nivell municipal s'han fet els esforços, jo crec que són esforços...
Jo ja et deia, no volia treure els mèrits.
No, ja ho he entès així.
Però fa uns anys, o farà 3 anys, quan va haver el cicle d'entrevistes electorals per les municipals, jo els hi preguntava als candidats si construint habitatge públic a Sant Cugat l'Ajuntament seria capaç de frenar aquesta onada d'increment de preu dels pisos que hi havia en aquell moment. ostres, alguns candidats, no direm noms perquè ja fa 3 anys, donaven per suposat que en Promusa es podia aturar aquest increment dels preus del lloguer. I jo tenia molts dubtes, perquè pensava, és que n'has de construir molts, no sé si Sant Cugat dona per tant, i més quan tenim el sostre limitat, que no volem que pugi el bloc, no? Cap amunt, perquè no ens agrada, perquè queda lleig, no? No sé si hi haurà algú que en aquestes eleccions dirà, és que no podrem fer res perquè la dinàmica ens porta per aquí, excepte si s'agafa i es va... Però clar, aleshores no ho pot canviar Sant Cugat, és a dir, Sant Cugat no li pot dir a un propietari, home, sí que li pot recarregar l'IBI potser d'alguna manera o bonificar l'IBI, però, bueno, però poca cosa més. No? Sí, sí, que n'hi ha, però...
N'hi ha, sí.
Però s'ha de començar a qüestionar. No?
L'oficina local d'habitatge... I en aquest cas també parlo amb coneixement perquè tinc un fill doncs, que es va presentar ara en el sorteig que va
el
fer
fillet.
Exacte. El fillet. Que és que ara riem amb l'Asson perquè...
Anaven junts amb la meva filleta.
Ah, és que és una confiança aquí. Que...
Sí, és el fillet. Sí, el fillet que demà fa 28 anys, per això. No, i que s'ha presentat en el sorteig i bueno, em sembla que va quedar 300 i pico. Hi ha molta demanda, eh? Però també és veritat que quan t'expliquen i veus com funciona i estàs, també hi ha molta rotació i hi ha moltes opcions, perquè dins del mateix tens el lloguer compartit, s'hi està pensant. També per mi és un encert que la regidoria de l'àmbit social i la d'habitatge estiguin juntes, perquè és la manera de tenir el pols del que està passant i conduir les polítiques cap a on s'han de conduir. O sigui que en aquest sentit ja m'agradaria que molts altres ajuntaments i pobles que potser no tenen el problema tan greu però que Déu-n'hi-do, perquè n'hi ha, posem Sant Cugat com a exemple perquè és el que coneixem, però n'hi ha que Déu-n'hi-do es fessin polítiques així, potser també caldria que aquest model s'extengués més, no? Que queda per camí per fer, en queda, però n'hi ha de recorregut. Hi ha molt que, com també explicava el Toni, no depèn d'aquí, de la legislació que puguem fer aquí, i fins i tot el que fem aquí, posis com a exemple la renda mínima, te'l poden tombar. Exacte. Mentre no tinguem una independència clara, doncs te'l poden tombar a l'altre costat, no?
Jo insistiria en que el tema és així, que el tema és aquest, no? Sí, sí, posar en qüestió l'habitatge com a negoci i que això ha d'estar sobre la taula constantment perquè ens ho comencem a qüestionar i veiem que hi ha altres països que fan coses diferents.
Hem de marxar. Àngels Ponsa, Son Reyes i Toni Ramon, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.